Comencem parlant del moment actual, a pocs dies del referèndum que hi haurà diumenge, que s'ha convocat des del govern de la Generalitat per diumenge. Us expliquem que hi ha hagut una trobada aquesta tarda del president Carles Puigdemont amb la comunitat educativa al Palau de la Generalitat. Ha rebut el suport d'una representació significativa d'aquesta comunitat educativa, el president català, en aquest acte en què s'han sentit crits de votarem, votarem, i s'ha refermat el compromís d'aquesta part significativa de la comunitat educativa a l'obertura de col·legis. Això ha passat el dia en què hi ha hagut unes manifestacions a diferents llocs de Catalunya, la més nombrosa a Barcelona, pel centre, des de la Universitat de Barcelona fins a la plaça dels Països Catalans, al costat de l'estació de Sants. A Tarragona hi ha hagut també més d'un miler d'estudiants de la Universitat Rovira i Virgili que s'hi han manifestat al carrer, i igual a Lleida. Això passa l'endemà que hi hagi hagut una protesta de defensa del referèndum en els instituts de secundària. I també destaquem, avui repassant l'actualitat, que hi ha hagut una reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, després de la qual el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha reconegut que s'ha de complir la llei, però ha assegurat que per a la policia catalana i per al govern el més important és la convivència, que és el que s'ha de garantir primer de tot en la jornada de diumenge. Des del govern espanyol, el secretari d'Estat de Seguretat ha expressat la discrepància de l'executiu de Mariano Rajoy amb aquest plantejament.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5ª edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa't en el 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6. Salutacions novament. Avui del José Matosas a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem del Kurdistan, un territori entre 4 estats que són Turquia, l'Iraq, l'Iran i Síria. En el territori del Kurdistan iraquià s'ha celebrat ara fa uns dies, dilluns, concretament un referèndum entre els seus ciutadans marcat per la tensió entre la seva voluntat majoritària com a poble, i això en sona aquí també, i l'oposició del govern iraquià, que va suspendre, de fet, la consulta, i el gairebé nul suport internacional. Només Israel ha donat suport a aquesta consulta entre els kurds de l'Iraq. Ens preguntem sobre un país que pot arribar a tenir estat propi, però que viu enmig de dificultats pels conflictes viscuts, de fet, a tot el Pròxim Orient els últims més de 30 anys. Ens preguntem també si es poden establir semblances amb Catalunya i amb la convocatòria d'aquesta setmana per a l'1 d'octubre. Ja podem avançar que la majoria d'analistes insisteixen en la importància de marcar distàncies pels contextos, per la societat i per moltes altres raons. Però en qualsevol cas, en parlem d'això, ens endinsarem en el que és històricament i sobretot ara el poble kurd i coneixerem què pot implicar aquest referèndum. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel Toni Florido, que és president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut. Avui per parlar del Kurdistan, però també amb la mirada posada aquí a Catalunya.
Ja, encantat de ser.
També ens acompanya Mohamed Said, que és president d'Amics de Palestina a Barcelona. Bona tarda.
Benvingut. Bona tarda.
I palestí de naixement i de sang, eh?
Sí, sí, sí. Hablaremos del 2014, eh?
Molt bé.
Lo del Parlamento de Catalunya, eh?
Del 2014, vol dir?
Sí, sí,
una
sí,
declaració
sí.
A favor de l'estat de Palestina.
Palestina i aquella època, Convergència, el Partido Popular, votaron no.
Van votar no a l'estat de Palestina.
A la autodeterminació del poble palestino.
Molt bé. També va haver-hi una votació que algú li recordava, concretament Jordi Évole, a Carles Puigdemont.
Sí, fa referència. L'amic Said fa referència amb això, però no està dient que en aquella moció que va presentar en aquell moment Iniciativa, el que es demanava era també una condemna a l'estat d'Israel. I, per descomptat, si tu vols fer una moció a favor d'un dret, no hi posis i no a fer llegis més coses. Per tant, no podia ser votable a favor per cap de les maneres.
Si revisem l'hemeroteca i comencem a repassar votacions de mocions al Parlament espanyol, trobaríem moltíssimes que, vistes amb els ulls d'ara, serien potser surrealistes en alguns casos. Bé, deixem de banda doncs aquella votació. Gràcies, senyor Said. I avui, com que parlem del Kurdistan, hem pogut comunicar amb una periodista kurda, concretament del Kurdistan de Síria, però que viu a Catalunya, Amina Hussein. Hola, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. Bé, què ha passat al Kurdistan aquest dilluns passat i què li passa al Kurdistan com a poble en general? Potser li faig una pregunta molt àmplia, però li agradaria que ens digués alguna cosa que pogués ser una mica aclaridora.
El que ha passat el dilluns, primer, bona tarda a tothom i esperem tenir un diumenge igual que el dilluns passat al Kurdistan. El que ha passat al Kurdistan aquest dilluns ha sigut una votació majoritària de més de 3 milions de persones que han votat a favor, 92% han votat a favor de la independència del Kurdistan i reflecteix atans d'opressió i d'injustícies de règim de Saddam Hussein i altres sobre els kurds contra els kurds al Kurdistan iraquià.
I aquesta votació, diguéssim que s'ha organitzat des del govern, però no ha tingut un impediment per part de les autoritats i la policia de l'Iraq que hagi impedit fer-lo?
No, primer no hi ha presència de policia iraquià al Kurdistan d'Iraq, només està controlada per les forces kurdes, que són els peixmarques, en els territoris de disputa, també controlen els kurds, no va haver-hi incidents, amb només un peixmerga va morir perquè el Hajj de Shabi, que són unes milícies xiïtes, van veure tint de votar al dit del peixmerga, que el van disparar i el van matar.
Però vaja, ha estat l'únic incident, que evidentment sempre s'ha de lamentar i de rebutjar, però en una jornada que podríem qualificar de pacífica en general.
Exacte, sí, sí, pacífica i festiva. Sí.
Bé, avui us preguntem, amics oients, a través de radioestel.cat, si creieu que la comunitat internacional hauria d'ajudar el Kurdistan. Teniu tres possibles respostes, com sempre. La primera és sí, amb una conferència de pau que preservi el seu dret com a poble. Una segona, sí, amb una resolució de l'ONU que reconegui l'autodeterminació del Kurdistan. O bé, no, és un problema intern que han de resoldre les parts implicades. De moment, el 58% s'ha decantat fins ara per la segona opció. Senyor Said, senyor Florido, en la línia que acabem d'escoltar d'Amina Hussein, del Kurdistan, creuen vostès que hi ha alguna esperança que pugui refer-se com a poble amb uns drets històrics i amb una capacitat de rebre suport internacional, o ho veuen molt magre, això?
Sí, hola. Primer, voldria saludar l'Amina. Hola, Amina.
Es coneixen personalment.
Ens seguim pel Twitter,
sí. Ah, molt bé, molt bé. Doncs, magnífic,
avui
això.
Avui en dia és la manera de relacionar-se...
Sense necessitat de quedar per veure's,
exacte,
no, diguéssim?
De fet, gràcies a això, ella pot ser avui al Kurdistan i jo ara mateix aquí a l'estudi a Barcelona i poder parlar de molts temes i de temes comuns. I bé, sobretot a Mina, enhorabona per haver viscut una cosa tan important com és per fi que el Kurdistan pugui celebrar un referèndum d'autodeterminació.
Hem donat el primer pas.
Sí, és veritat. No vol dir que ja sigui el Kurdistan un país independent i lliure. Jo, en aquest sentit, crec que tots els factors que determinen si una nació pot o no assolir la seva independència, em sembla que es compleixen perfectament amb el poble kurd. Són una nació que tenen perfectament qualsevol criteri polític que per determinar-se com a país. Jo crec que, tot i que ara mateix la comunitat internacional, per diversos motius, no, potser no hi dona un suport clar, acabarà passant, perquè, de fet, podríem dir que el Kurdistan iraquià és independent de facto des de fa molts anys. Tenen unes forces de defensa pròpia dels Peshmerga, tenen un parlament propi, diguem que allà poden viure i viuen amb certa pau i tranquil·litat, segons el que emana del seu propi parlament. Per tant, esdevenir finalment un estat és un pas lògic en el que és la història del poble kurd.
I voldria preguntar breument a Amina Hussein, abans de donar la paraula una altra vegada a Mohamed Said, com és el poble kurd? Un poble que viu entre quatre estats. Vostè és concretament del Kurdistan sirià, però també hi ha Kurdistan, una part a Turquia i una altra a l'Iran. Això dificulta les coses. Quina és la sociologia o els principals trets diferencials del poble kurd, del Kurdistan?
A veure, tots quatre països podríem parlar de sistemes dictatorials. No cal dir com era el règim de Saddam Hussein i el règim ara del president de Síria, que ha matat milers i milers de la seva població. I el govern d'Erdogan, ja veiem després de l'intent de cop d'estat com és la situació a Turquia i Iran, altre país que és el segon país en nombre d'execucions a nivell mundial. Els kurds estan patint des de la Primera Guerra Mundial, des que van dividir el seu territori entre aquests quatre països, vivint sota aquests règims que no coneixen ni drets humans, ni democràcia, ni drets de la seva població, no només de kurds, sinó d'altres ètnies. Podríem parlar d'ètnies àrabs o turcmans o yazidites, que no, els seus drets no estan reconeguts.
Però el poble kurd és un poble integrat al Pròxim Orient on es parla àrab i on és de cultura àrab. Majoria musulmana, suposo, a nivell de religió, també.
Sí. La majoria són sunnites musulmans, sí, però hi ha kurds yazidites, hi ha kurds cristians, hi ha kurds ateus.
Sí, naturalment. Hi ha una certa llibertat i una pluralitat, vaja. Però, Amina, els kurds, històricament, què és el que fa que se sentin un poble o una nació?
tienen una cultura totalmente diferente de la cultura árabe, turca y persa, tienen un idioma común que es diferente también, no sé bien que son una raza favorita o son mejores que ellos, pero no tienen eso, no mezcla, son una nación, son más de 40 millones de personas que no tienen nuestro derecho, y eso en el siglo XXI, a los cuatro regímenes dictatoriales, no pueden ya vivir como abans, com uh-huh. estaban viviendo y patint masacres y genocidios.
Per tant, és una llengua pròpia la que tenen diferent, encara que sigui d'arrel àrab també, però diferent, no?
Uh-huh. Sí.
Senyor Mohamed Said, disculpi, digui alguna cosa, si li vol preguntar alguna cosa a Amina Hussein o comentar, encara que sigui fent equivalències en Palestina, no hi ha
sí,
cap problema.
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros, como palestinos, respetamos lo que los problemas internos de cada país, porque no hemos permitido nunca un país entrar en nuestros problemas internos. Entonces, el problema de Irak es el problema de un país que tiene sus fronteras. Uh-huh. Y yo creo que para nosotros la unidad del territorio iraquí lo apoyamos, igual que la unidad del territorio sirio, la unidad del territorio egipcio, la unidad del territorio jordano. Ahora, cada conflicto interno, cada país se tiene que solucionarlo bajo unas negociaciones, una mesa redonda de hablar, de buscar soluciones lo mejor posible. Uh-huh. Pero vemos lo que estamos viendo en la política actual, que el único país en el mundo que ha reconocido automáticamente el Kurdistán iraquí es el Estado de Israel. Bastante tenemos conflictos en el Oriente Medio, bastante tenemos desde el siglo pasado, para tener más conflictos ahora, abrir más conflictos en el Oriente Medio. Yo creo que todo esto, lo que yo lo dije muchas veces, estamos en un camino de la declaración de Sykes-Picot, de pedir estos países árabes, especialmente Siria e Irak, a estados independientes contonados. I això va augmentar el conflicte en l'Oriente Medi.
Doncs és la visió que ens dona, però en tot cas sí que existeix una problemàtica, que és el desig d'una part important dels kurds, i dels kurds en el seu conjunt com a poble, de tenir alguna unitat, cosa que ara per ara és difícil pel fet d'estar, com sabem, entre quatre estats. Però com que el temps és limitat, i tot agraïm també a Amina Hussein que ens hagi parlat, abans d'acomiadar-la volem saludar Jordi Vázquez, que també ens acompanya avui. Ell és el portaveu de Kurdiscat, el Comitè Català de Solidaritat amb el Kurdistan, i com que es coneix amb Amina Hussein, abans de dir adéu a Amina Hussein, es poden saludar. Jordi Vázquez, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Gràcies per haver entrat. Ens ha estat escoltant, de fet, ens ha dit fins ara. No sé si vol saludar Amina Hussein.
Sí, saludar-la.
I
felicitar-la perquè han pogut exercir el dret a autodeterminació, que crec que és bàsic en qualsevol poble. Uh-huh. I crec que és la fórmula de resoldre tots els conflictes que hi ha al món. Uh-huh. Independentment de que un vulgui, que un estat vulgui continuar sent unit i que cregui que és millor, creiem en la democràcia, i el poble kurd ha donat una lliçó de democràcia a l'Orient Mitjà, on és un element que normalment està absent.
Una última qüestió, Amina Hussein. Té esperança que almenys aquest territori del Kurdistan iraquià vegi reconegut el resultat d'aquest referèndum a nivell internacional?
Si tinc esperança de què?
Que es reconegui el resultat d'aquest referèndum a nivell internacional, almenys que permeti una independència.
Tot indica que
no, ara per ara no.
No haurà reconeixement a nivell mundial, però esperem que sí. Hem de ser optimistes. Però només una cosa, el senyor Said,
sí?
si està vostè amb la unitat territorial d'Iraq, llavors està en contra del dret a decidir del poble kurd o del poble kurd del Kurdistan d'Iraq o el Kurdistan de Síria. Nosaltres estem lluitant pels nostres drets igual que el poble palestí. I si hi ha kurds que han aixecat la bandera d'Israel al Kurdistan d'Iraq o a altres llocs del món en manifestacions a favor del referèndum, no vol dir que estem amb tot el que fa Israel a Palestina. Si és la seva llibertat d'expressió, poden aixecar la bandera de qualsevol lloc del món. I altra cosa, si un estat vol reconèixer la independència del Kurdistan, que ho faci. Estem en un lloc del món rodejat de dictatorials i necessitem algun que ens apoyi. Ens fa igual que sigui Israel o Aràbia Saudita o qualsevol país del món. Mm-hmm.
Gràcies, Amina Hussein. Si li sembla, si no li fa res, el senyor Said, si li vol fer alguna rèplica, li farà a través de la ràdio, però ja no li robem més temps aquí en directe. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, periodista del Kurdistan sirià, i li, vaja, la felicitem pel bon català que té. Una abraçada, eh?
Una abraçada, gràcies.
Adéu-siau. Seguim amb Mohamed Said, d'Amics de Palestina a Barcelona, Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, i des de l'altra banda del fil telefònic també Jordi Vázquez, portaveu del Kurdiscat, Comitè Català de Solidaritat amb el Kurdistan. Abans de donar veu una altra vegada a Jordi Vázquez, senyor Said, el que ha dit Amina Hussein fa pensar que vostès a Palestina no creuen en el dret a decidir del poble kurd, o no és això el que ha volgut dir? Potser m'ha semblat entendre que, com que ara no era moment de plantejar-ho.
No. Jo estoy en...
Amb els drets dels pobles sí que està.
Especialmente el derecho de los pueblos, especialmente que todos sabemos que la parte de Irak, del Kurdistán, tiene todos los poderes. Totalmente.
Hi ha una independència lo que de facto, dijo, ho ha dit abans el senyor.
Lo que dijo el Tony. Entonces, para nosotros es la unidad del Estado y puede formar una confederación de Estado de Irak con todos los estados dentro del Estado de Irak. Nosotros es el planteamiento. Pero también nosotros llevamos, estamos conocidos por ciento y pico países del mundo. Estamos entrando en todos los foros internacionales, últimamente en la Interpol del mundo, y el Estado de Israel no nos reconoce.
Usted lo que demanda es coherencia a Israel, pel que diu, ¿no?
Entonces, a ver, ¿qué barra de medir hay en el mundo?
Bé, sobre el tema d'Israel a Palestina, suposo que
és
Israel
un conflicto tindrà
les seves raons, en aquest cas.
Lo que yo no quiero que más conflictos añade a la zona del Oriente Medio, porque estoy seguro que esto va a añadir muchísimo más conflictos. Uh-huh.
Disculpi, senyor Said, i deixant una mica de banda, si pot ser, les qüestions més bilaterals entre Israel i Palestina, senyor Jordi Vázquez, quina és la seva visió del que ha passat aquesta setmana al Kurdistan, breument, i quin futur pot esperar aquest poble?
Sí, breument, doncs l'Iraq és un estat artificial, no hi ha iraquians, hi ha àrabs, hi ha turcomans, hi ha kurds, hi ha assiris, però no n'hi ha ningú que se senti iraquià com a tal, ni existeix tal ètnia. És un estat que es va crear perquè els poders imperialistes poguessin controlar els recursos naturals de la zona, i aquest estat, en teoria, havia de ser federal, no ha estat així, mai ho ha estat així, i s'ha imposat una majoria sobre les minories. Després de la caiguda de Saddam Hussein s'ha provat de fer un estat democràtic que tampoc ha funcionat, ha incomplert totes les mesures econòmiques, de gestió de recursos, etc. I finalment el 2014, a més, va incomplir el que és més bàsic en un estat, que és la defensa. L'exèrcit iraquià es va retirar i va deixar indefenses zones kurdes i zones yazidis. Llavors, simplement, aquest estat és absolutament necessari per a la població kurda. Llavors s'ha cercat una solució democràtica, que és convocar un referèndum. S'havia fet un el 2005, sí, ja amb un 90 i escaig a favor del sí, però s'ha fet un referèndum oficial i ha sortit un resultat que s'ha d'acatar democràticament.
Uh-huh. Bé, veurem què passa, però en tot cas els kurds tenen altres zones, com són la siriana, la turca i la iraniana, on, clar, queden en la incògnita, suposant que finalment hi hagués un reconeixement del Kurdistan iraquià independent. Aquí, clar, el problema és més gran, de fet.
És que aquest és el problema, més que l'Iraq, perquè l'Iraq és un estat fallit. Uh-huh. Com ha dit el senyor Florido, doncs, l'estat iraquià i la mina, doncs, l'estat iraquià no ha pogut fer gairebé res. No, de fet, aquesta setmana ens trobem en una situació inèdita que no ha existit mai a la història, que Catalunya està patint més repressió efectiva per l'ús de la força que no el Kurdistan iraquià per primera vegada des de la seva fundació, des de la seva història, no? Normalment sempre el poble kurd ha patit molta més violència per part dels seus veïns àrabs a l'Iraq. Uh-huh. I aquesta setmana passa al revés, però no perquè l'estat iraquià no vulgui, és que no pot, perquè no té forces armades allà i no pot actuar. Fixem-nos, el cas que tu comentes de Síria és un cas similar. No hi ha sirians, ni en àrabs, ni en kurds, ni en... N'hi ha diverses minories, però no n'hi ha sirians. És un estat que va quedar sota protectorat francès, com Iraq va quedar sota protectorat britànic.
Sí, de tota manera sí que s'ha generat, per molt artificial que siguin aquests països, sí que s'ha generat un cert sentiment de sirians i d'iraquians amb molta gent, malgrat la duríssima situació que pateix, sobretot ara Síria, però també l'Iraq.
Exactament. A mi, un àrab de Síria i un àrab de l'Iraq, al capdavall, tenen normalment religió similar i la mateixa llengua. Mm-hmm. Per tant, podríem dir que el mateix sentiment que pot haver-hi d'un bolivià amb un peruà.
Sí, sí, sí. Bé, sí, sí, tot això, evidentment, és opinable, però certament són estats que es van crear sota la tutela, per dir-ho així, d'Occident, no?
Correcte.
Respectant. Bueno, hola, Jordi, eh?
Hola, Toni.
El saluda també Toni Florida.
Respectant el que pugui sentir legítimament un àrab de l'Iraq o de Síria, el que cal és respectar el dret d'autodeterminació dels pobles, i el poble kurd té tot el dret del món a autodeterminar-se i, per tant, a fer aquest referèndum i a ser reconegut com a estat. Vull dir, si Iraq o el que quedi de l'Iraq, si són capaços de conviure xiïtes i sunites, volen constituir-se com a estat, doncs això no ha d'anar en contra dels drets del poble kurd, que, per altra banda, no tindrà, com apuntava l'amic Said, no tindrà cap problema de ser reconegut i viure en pau amb els seus països veïns si no comença a atacar i a llançar missils contra tothom. I, de fet, els palestins, tant de bo, haguessin pogut aprofitar en el seu moment la seva autodeterminació que van tenir al seu moment i no haver fet la guerra contra Israel. Per tant, bueno, apuntant al que deies abans, doncs jo crec que hem de recordar-ho tot. I jo estic absolutament convençut que els kurds el que volen és establir-se com un estat independent en pau i intentant fer la seva vida de la millor manera possible. Mm-hmm. De fet, han estat un factor d'estabilitat en la zona des de que tenen una certa independència de facto. I gràcies a ells, de fet, majoritàriament, han pogut combatre a l'estat islàmic, per exemple. I han ajudat a tot de minories que estaven amenaçades i en perill, com els jacidites i els cristians de la zona, que gràcies a lo que seria les forces kurdes han pogut sobreviure i viure allà. Mm-hmm. Per tant, jo crec que entre tots hem de felicitar-nos d'aquest factor d'estabilitat a la regió s'acabi consolidant i constituint en un estat.
El que passa és que l'escenari és prou complex, jo, vostè mateix ho deia.
Jo crec que, Toni, la estabilitat no va ser més augmento de violència.
Tenint en compte que Síria està patint una guerra.
No vamos a ser un poco más papistas que el Papa en este aspecto.
No reconeixeran la seva independència.
Va a ser más conflictos. Y tú lo sabes que Turquía no va a permitir nada. Y Irán tampoco. No vamos a ser ahora más papistas en este conflicto. Va a aumentar
Turquia,
el conflicto en la zona.
Però tu no pots deixar de fer una cosa justa perquè estàs amenaçat per Irán, que és una teocràcia terrible, i per Turquia, que és un estat autoritari. Ara no deixarem de fer el que creiem just per això.
Igual que el Estado de Israel. Hay acuerdos firmados con los palestinos, Oslo 1 y Oslo 2, y todavía no lo han aplicado. Turquía es lo mismo, y Israel es lo mismo. No me sacas de mis casillas.
No, yo no te saco de ningún sitio.
Israel igual, es un política exterior, es autoritario.
La política d'Israel és absolutament democràtica i el que fa és defensar els seus ciutadans, cosa que no fan els dirigents palestins. Els dirigents palestins, quan cuidin de la seva gent i no les facin servir com a carn de canó, potser tindran una oportunitat.
Senyors, els agraeixo que hagin exposat les seves posicions, que hi hagi pau, però en aquest minut i mig li volem donar també la veu a Jordi Vázquez. No sé si vol comentar alguna cosa en la línia del que s'ha dit ara o en la línia d'esperança i també del suport que podem donar des de fora al Kurdistan, a la gent, sobretot, més enllà del que pensi.
Sí, jo crec que la solució sempre és la via democràtica i que no pot haver-hi més idees de que els conflictes els generes perquè no et sotmets. Llavors, el poble kurd simplement no s'ha assimilat a estats àrabs, i concretament voldria citar que Síria i Egipte van formar el mateix estat durant un temps, durant els anys 60, això demostra la seva artificialitat, i per tant la solució democràtica o federal també depèn perquè hi hagin dos. l'estat iraquià no ha complert cap acord federal des del 2003, per tant, la solució més lògica era trencar un estat artificial.
Moltes gràcies, senyor Jordi Vázquez, portaveu del Kurdiscat, Comitè Català de Solidaritat amb el Kurdistan. Tindrem ocasió de tornar a parlar i, per tant, de tornar a contactar amb vostès. Gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i salutacions.
I gràcies també a Mohamed Said i a Toni Florido, Mohamed Said de Palestina i Toni Florido d'Amics d'Israel. Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Arribem ja a 2:15 i us anunciem que demà parlarem del que pot passar diumenge a Catalunya, del que pot ser l'1 d'octubre.